Des d'aquest estiu, Benicarló té un nou jutge de pau. Ell és Joan Ferrer, un home que ha desenvolupat la seva trajectòria en el món de l'orientació escolar i professional. Actualment està jubilat i col·labora com a voluntari en diverses associacions de Benicarló. Benvingut als estudis de Ràdio Benicarló, Joan, és un plaer tindre't ací.
Hola, bon dia, què tal? Igualment.
I primer de tot, enhorabona.
Molt bé, gràcies.
Què significa per a tu aquest càrrec?
Bueno, en principi una mica inesperat, perquè són aquestes coses que quan un arriba a l'edat de la jubilació pareix que ja té tota la feina feta, pràcticament, a la vida. I de sobte, bueno, fer-te un càrrec d'estos o optar a este càrrec ha sigut una sorpresa, en part perquè dius, bueno, no m'ho havia plantejat, se presenta l'oportunitat i dius, vinga, va, pues vale, anem a intentar-ho, per què no?
Molta gent no té clar quin és el paper real, no, d'aquesta figura, la de jutge de pau. Tu podries explicar-nos als oients, en línies generals, quina serà la teua funció a partir d'ara?
Sí. Bueno, així és, jo també sóc nou en el càrrec, diríem, no sé exactament totes les possibilitats que potser aniran sortint. En principi, el que jo sí sé és ser l'encarregat del registre civil, la persona que, d'alguna forma, signe tots els documents que tenen que veure el registre civil, que bàsicament són tres, naixements, casaments i defuncions, i després tot el tipus de papeleo que s'expedeix a partir d'ahir, des de papers de residència, trànsit, certificats que demana la gent a vegades pues, per a certificar que una persona està viva o està morta. Vull dir, tot el papeleo derivat a partir de l'existència vital d'una persona, no? El que queda reflejat sobre la gent, que ja t'he dit que bàsicament són tres llibres, naixements, casaments i defuncions.
I tot això una mica relacionat amb els jutjats de Vinaròs? O...
Sí, claro, o sigui, al ser un tema legal i de lo que afecta, diríem, a la vida de les persones, està tot contemplat dins de lo que és l'estament judicial, que bàsicament nosaltres dependríem de lo que és el juzgat de Vinaròs de primera instància, en aquest cas del deganat directament. Bueno, també hi ha una funció important que no hem dit abans, que seria pues, tot el que representen matrimonis civils, els que actualment no són, per exemple, per la Iglesia, s'haurien de legalitzar d'alguna forma a lo que és el juzgat de pau.
O sigui, però tu casaries o, sí, sí. O són les firmes?
Pots casar, pots fer... Sí, sí, clar, en aquest cas el que és l'oficiante o el que és la cerimònia, que crec que a Benicarló, segons tinc entès, són tres llocs on se pot fer, que seria el mateix lloc del juzgat, el magatzem de la mar i l'Ajuntament. Són els tres llocs. Si algú volgués a casa ser un altre lloc, s'hauria d'habilitar o s'hauria de fer un permís especial perquè es pogués fer allí.
I també hi ha que dir que és un càrrec que elegeix el poble, no? Te van escollir en el ple.
Sí, en aquest cas és a través... claro, ahir sempre hi ha hagut una mica de disputa de dir són poders paral·lelos perquè realment el poder judicial és un dels tres poders de l'Estat i per tant és al marge de lo que seria el poder polític, o sigui, el legislatiu i l'executiu. A Benicarló tenim l'executiu, que és l'Ajuntament, el legislatiu està a Madrid, que són les Corts, i el tercer poder, que és el poder judicial, en aquest cas seria el juzgat o la justícia, que si Benicarló estigui representat pel jutge de pau. En aquest sentit, dius, com és possible que un poder elegisca un altre, que seria el poder executiu, que és a Benicarló l'Ajuntament, que elegisca el jutge de pau? Bueno, doncs, segons pareix, està establert així per a que siga una persona representativa per a tots els grups polítics, no? Vull dir que siga pues, una persona de consens, una persona que se suposa que està reconeguda o coneguda per la major part dels consellers que formen part de l'Ajuntament i d'alguna forma pues, això suposo que es busque una persona propera a lo que és la vida social del poble i és l'Ajuntament el que ho decideix.
I però tu va haver pràcticament unanimitat, no? Excepte tres sí. Abstencions de Ciudadanos, va haver unanimitat. I per què vas acceptar aquest càrrec? Quin és el teu repte principal?
Bueno, jo què sé, a veure, jo jubilat estava molt bé, ja que, no? O sigui, que porto dos anys i mig ja, no he parat, la veritat és que estava fent un munt de coses, i bueno, jo què sé, pues, se presenta aquesta oportunitat i dius, pues sí, me sento capaç, evidentment, vull dir, sé que la meva formació, jo soc orientador, pedagog i psicòleg, i estic molt preparat per al tema de les relacions humanes, anem a dir, que durant a l'escola per els últims 33 anys he estat fent això, i penso que no serà cap problema per a mi portar una mica, portar un poc d'aquesta temàtica a nivell social, no? d'intentar, si es tracta de parlar amb gent, de conciliar, de buscar possibles eixides a algun problema del que es pugui presentar a Benicarló, doncs pues sí, crec que sí que ho puc fer perfectament.
I, bueno, ara mateix, sempre se parla moltíssim, de com està l'estat de la justícia a Espanya. Tu com valoraries ara mateix? Perquè diuen que valenta, diuen que no és justa a vegades.
La justícia és... Jo m'estic donant compte ara, no? És un món molt, molt complex. Jo és que no el coneixia realment, potser perquè tampoc no he tingut massa... No he xafat molt els juzgats i no tinc molta idea, però me'n dono compte que és un món molt complex, que depenen coses molt importants, com pugui ser el patrimoni de les persones, com pugui ser la llibertat, com pugui ser... I, claro, jo què sé, des de fora és fàcil a vegades criticar o pensar que algú fa malament, de dir, pues això ho hauríem de fer d'una altra manera. Bueno, pues a veure, si portem 200 anys de sistema judicial més o menys paregut, que ha canviat poc, i s'està fent d'esta forma, pues penso que per algo serà. Deu ser més complicat fer-ho d'una altra manera, no ho sé. Jo realment ho veig un món, ja te dic, molt complicat perquè... pues són molts interessos, els interessos de molta gent que hi ha que conciliar, que ha de ser una persona externa que diga si algo mereix sanció o no mereix sanció, i clar, això sempre dona peu a que el que es sentia perjudicat pensarà que s'ha fet mal, no? No ho sé, és un món molt complex, des de luego.
I, bueno, acabes de dir-lo una miqueta, però quina és la teua vinculació amb el dret en general al llarg de la teua vida? Perquè cap. Ara diies que no tenies cap.
Sí, sí, no res. O sigui, jo simplement el sentit comú crec que és el que tenim la majoria de la gent, no? De pensar les coses que estan bé o mal. Però sí que és veritat, m'agrada que me preguntes això, com se sol dir, no? Perquè dona l'oportunitat de valorar des de fora, molt externament a més i molt apartat de lo que és aquest món, veure que realment no deu ser tan fàcil prendre decisions en aquest tema, no? Has d'escoltar la gent, has de veure les raons d'un, les raons de l'altre, i al final decidir qui potser tinga raó. I, claro... jo què sé, o sigui, vull dir, el sentit comú ja mos diu moltes coses. Jo penso que un jutge de pau és una persona bona, en principi.
Un home de pau, ha de
ser. És un home de pau, exacte. Una persona que té el sentit suficient pues, per entendre a uns i als altres, però al final, si s'ha de prendre una decisió, algú pot ser perjudicat. Entonces, claro, ostres, és, o sigui, que és molta responsabilitat i es fa entendre, inclús el que és perjudicat, que pot ser, se ho mereix. És a dir, que l'altre té més raó que ell. No sé, és complicat, és difícil, eh?
Però tu vens en ganes i d'assumir aquesta responsabilitat,
sí,
no?
Sí, no, i a més estic segur que la bona voluntat està, per part meua, penso que en gent raonable mos tenim que entendre sempre, sempre, vull dir, perquè la gent raonable busquem la paraula i l'enteniment abans que l'enfrontament, i estic segur que en qualsevol situació d'estes podríem arribar a algun tipus d'acord. O sigui, jo penso que és molt important no xafar callos, en el sentit de dir, no entrar a saco contra una determinada situació o persona, perquè evidentment pot tindre els seus motius i pot tindre les seves raons, i es tractarà d'escoltar aquestes raons que tinga cada un de les parts que es presenten, i simplement arribar a un punt en què diguéssim, bueno, no és absolutament la meva postura la que guanye, ni és absolutament la teva la que perd, sinó que anem a intentar arribar a un punt d'acord en què siga assumible per als dos. I si la situació es fa complicada i inassumible i que no hi ha manera d'arribar a acord, doncs, bueno, passen al juzgat normal, a Vinaròs, i allí hi haurà un altre que ho decidiria, no?
Tancant el tema una miqueta de jutge de pau, perquè tenim que parlar de moltes altres coses, quines serien les competències que tu creus que es podrien sumar a aquest càrrec, al de jutge de pau?
Pues bueno, això realment no ho sé. Jo he de parlar també, potser suposo, en la gent experta o els mateixos jutges de pau que han eixit per veure si ells en algun moment van plantejar alguna iniciativa, alguna cosa que es pugui fer. Jo li veig moltes possibilitats en el món actual, vull dir, perquè clar, no és el mateix el món que vivim ara que el de fa 150 anys, potser quan van sortir els jutges de pau. Avui en dia la gent està molt relacionada, tenim moltes possibilitats de conèixer coses, d'establir contactes en associacions, en gent que dins de l'àmbit en el que estem nosaltres, que en aquest cas és Benicarló, perquè jo tinc molt clar que nosaltres ens limitem a Benicarló, que dins de l'àmbit de Benicarló pugui estar treballant per el que és la justícia i la pau. Són aixòs, jo, per mi, bàsicament, són aquests dos conceptes, justícia i pau. O sigui, un jutge de pau és una persona que hauria d'intentar treballar per les dues coses. Qui més a Benicarló està treballant en el mateix ambient o intenta millorar en aquests aspectes, doncs potser el millor seria això. Tampoc no sé si és competència, vull dir que s'haurà de mirar si realment fora possible o no.
I parlem de que el jutge de pau, ho dic abans, que és una persona també mitjanament coneguda, no, al poble, que ha estat bueno, pues, treballant pel poble sempre. De què estaries més orgullós de lo que has treballat pel poble, tu?
Home, jo, a veure, no sé, la gent també hauria, els que han estat treballant en mi en aquests àmbits, potser ho haurien de dir ells també.
Està feo, no? Deixar un mateix, no?
No, però a veure, jo el que sí estic molt content sempre és de la relació amb la gent. Vull dir, me sento una persona volguda per moltíssima gent, evidentment hi haurà qui no, però tampoc no me preocupa massa, vull dir que això és normal. Però sí, me sento una persona volguda, he estat en moltes associacions, he intentat sempre col·laborar amb la gent en el que ha necessitat, i des d'aquest punt de vista crec que és de les coses, no diria una cosa puntual, crec que no. És més aquest entorn social en el que m'he mogut, que cada època de la vida, doncs, quan els meus fills eren menuts, estaven en un tipus d'associacions, potser doncs, perquè ells participaven d'aquestes associacions, quan s'ha fet més grans han estat en unes altres, ara que has anat de casa jo participo d'unes altres, vull dir, que ha sigut sempre una miqueta la relació amb la gent en general. I laboralment també penso que he estat 30 anys en pràcticament totes les escoles de la comarca, en algun moment o altre, i sempre, o sigui, m'han tingut una relació perfecta amb tots ells. Això també, vull dir que laboralment un reconeixement crec que sí que l'he tingut.
Eres una persona molt lligada també als mitjans locals, no? Uh-huh. Ets un dels fundadors de Dissabte. Conta'm una miqueta com va ser l'experiència de formar sí. un setmanari local.
Sí, sí, això. Jo crec que ha sigut una de les... De les coses bones que passen a la vida sense esperar-ho. Vull dir, fa ja 22 anys potser devia ser l'any 95 o per allà aproximadament, quan Josep Espiell, Vicent Jovaní i algú més en aquella època van tindre la idea de crear un setmanari local, plural, el més plural possible, que arribara una miqueta a totes les capes de Benicarló, i en aquell moment també de Vinaròs, Penyiscola i Càlits. La idea tenia una idea comarcal, que després no es va poder portar a la pràctica, però durant uns mesos almenys sí que es va intentar. I, bueno, Josep Espiell, que era un poc l'alma mater d'aquell projecte, nosaltres ens coneixíem de fi a molts anys, i sabia que jo pues, ja havia col·laborat en el Contes de Vila antic del doctor Febrer i tot allò, i va dir, bueno, va, a veure si te vols sumar, érem molt joves, jo tenia pues, 40 anys en aquella època, i a veure si podem... I, bueno, vam començar una idea en moltíssima gent. La veritat és que l'equip de redacció era impressionant en aquella època. Hi havia gent de molt de nivell. I ha sigut una aventura que, mentre ha durat i l'han pogut mantindre en la idea original, que potser pues, va ser fins fa 5 o 6 anys que vam començar a tenir algun problema més de tipus econòmic i de portar a la pràctica, no, el projecte. Això és... 14, 15 anys potser primers van ser, per mi, molt interessants. Vull dir, m'ha permès expressar-me en tot el que he volgut. Tinc que dir que mai ningú m'ha ficat un cap tipus de freno. A lo millor, hasta inclús, massa poc freno. Vull dir que hauria estat bé que algú mos hagués dit lo que tocava i lo que no. Però, no sé, ha sigut un espai de llibertat i un espai d'expressió molt interessant, molt bé.
I com veus ara mateix, parlaves ara de bueno, tot el que afecta la crisi, els mitjans sí. locals, com veus la situació?
Home, realment jo crec que les noves tecnologies, les xarxes, els mitjans estos que tenim tots al telèfon mòbil, està perjudicant molt la premsa local perquè hi ha una immediatesa que la premsa local no podrà cobrir mai. Vull dir, una premsa local... tal com la veig jo ara, hauria de ser més de reflexió local, vull dir, parlar de temes locals, però ja reflexivament, de dir, doncs, qualsevol tema que es planteja a l'Ajuntament, qualsevol tema que ens pugui afectar de tipus social, econòmic, polític, poder-lo reflexionar i escriure sobre ell, però, ja t'he dit, o sigui, no sé si tampoc la gent, el públic, avui en dia està per això. O sigui, la immediatesa és que guanya totes les batalles, i ho tenim molt difícil per a poder plantejar-nos un altre tipus de reflexió.
Canvia una miqueta de tema. Veniu a cantar. Què et passa pel cap quan et parlo d'alta de les teues aficions?
Bueno, pues la veritat és que això és una festa. O sigui que nosaltres ara actuem poc, perquè la veritat és que vam emprendre un període de reflexió, però jo crec que estem reflexionant massa. Ja fa temps que no actuem, però bueno, nosaltres totes les setmanes ens seguim trobant, de tant en tant hi ha algun dinar, de tant en tant hi ha alguna festa, i bueno, trobamos, ara som ja 11 persones, que està molt bé també, vull dir, poquet a poquet s'ha anat ampliant, hem recuperat gent de l'antic grup Raïls, que per mi va ser... Jo que sé, mires en perspectiva, fa 30 anys que eren aquell grup de gent i allò era fenomenal. Vull dir, eren gent autodidacta absolutament, en ganes de recuperar música popular i de donar-la a conèixer, i que van ocupar uns anys, no sé exactament els anys que devien estar, però suposo que per almenys 7 o 8, anys de que van estar molt, molt presents a tot arreu, en festes, festes, o sigui, festes locals, festes privades, en hotels de Peníscola que actuaven, i va ser una cosa molt interessant. Al recuperar-ho, la idea ha sigut una mica per xalar el món, de dir, va, anem a passar-ho bé. I la idea d'actuar, doncs, bueno, també, sí, sí, van sortint cosetes, suposo que ho farem, però en un plan que ja no tinc aquesta pressió de tindre que estar contínuament al carrer, no?, per a fer coses.
Com valores el paper de la música dins de la cultura? Creus que és un dels eixos principals?
Home, sí, claro. I Benicarló, afortunadament, ara està en un moment ideal. Jo crec, jo no havia vist mai Benicarló com ara, en l'aspecte musical. Jo, la meva cultura musical és poqueta. Vull dir, tota la vida he tingut afició, m'ha agradat, vaig començar a tocar la guitarra fa anys, després la percussió, que ha sigut un dels temes que més m'ha agradat. Cantar, doncs he cantat també el que he pogut en alguns llocs, però me'n dono compte que ara la cultura popular, o sigui, la cultura musical de Benicarló és espectacular i hauria que potenciar-ho més, no sé com. Saps? Vull dir, a lo millor ja està molt bé el que s'està fent, però intentar que hi haga més gent que se sume a la festa, saps? Vull dir, gent jove, sobretot a lo millor crios a nivell escolar. Per exemple, un aspecte que crec que alguna vegada ho he parlat en Ximo Bueno, que és el regidor d'Educació, que potser a lo millor hauríem de mirar a Benicarló per què no introduïm la música popular i el ball popular a les escoles, a l'hora de gimnàstica, a l'hora de música, no sé, vull dir, combinar diferents moments del programa escolar en el que això se pugui, potser seria una vegada al mes, no sé si, o dos, no sé si fa falta que siga més, però, o sigui, que per exemple Benicarló hi ha ara mateix un grup de ball com és la Sota, i que pràcticament hi ha només 3 o 4 homes que ballen, en 30 dones, no entenc per què els homes no han d'estar ahí. Clar, vull dir, hi ha molt que veure també en que els orígens. Si els crios entengueren que el ball popular, la jota, el bolero i la seguidilla, són balls que poden ballar igual homes que dones, possiblement aixòs adolescents que se desentenen completament ja de la música, sobretot xics, més que xiques, a lo millor no ho farien si tingueren una altra base popular, una altra base cultural respecte a la música. O sigui, que la música popular, jo crec que sí, està molt bé la música acadèmica, la que es fa al conservatori és fenomenal, però estaria tota la part de la música popular que jo crec que s'hauria de treballar. Ja t'he dit, no sé, igual lo millor estic ficant en problemes a les escoles perquè ja tenen prou feina, pobres, tampoc no, sí. No està d'això.
A vegades però, no depenem d'ells mateixos.
Claro, del millor és d'extraescolars. Saps? Vull dir, ara que hi ha la possibilitat, perquè se fan, suposo que moltes escoles acabaran a migdia les classes, i per la tarda hi ha temps, pues poder ficar dins d'aquests extraescolars la música i el ball popular.
I des que aporta Joan Ferrer a l'educació. I Joan Aure, per a quan una jubilació real? O tu eres d'eixes persones que no pararàs mai?
Jo crec que no. Jo crec que si algun dia paro, mal assumpte. Vull dir, tinc molt clar que, diu, mentre el carro va, fa ruïdo, no? Diuen, pues una miqueta jo crec que el meu carro té que seguir. O sea, no sé si és antes que si el carro va, fa ruïdo, o que si fa ruïdo, el carro va. Pot ser que sigui una cosa com l'altra, però en qualsevol cas interessa, a mi m'interessa mantindre'm actiu. Estic sempre ficat en moltes històries alhora, que potser potser per això també me costa de concretar moltes vegades, però és cert que la vida l'entenc d'esta manera. Jo no penso que la vida siga anar-me'n al Caribe i tirar-me allà una setmana a la playa, pa què? O sigui, no li veig cap sentit del món en absolut. A lo millor sí, anar al Caribe pa conèixer algo interessant, sí, però per anar a la playa evidentment no. Vull dir, això no li dono més valor en això.
Ja que coneixes sempre, ja que...
Sí, sí, sí. Sí.
Ja que fiques una mica en tot l'ordre.
Aprendre
no?
coses i millorar, diríem, l'autoconeixement que un té de si mateix.
I l'última pregunta, em parla de que tu ets una persona que coneix Benicarló, que ha treballat per Benicarló. Com veus el Benicarló del present?
El del present?
Sí.
Jo els segueixo veient, com que tinguem una energia potencial, però que encara s'ha de realitzar. O sigui, ens fa falta concretar coses que estan ahí, perquè el caràcter benicarlando, jo tota la vida ho he dit, que jo estic enamorat de com som, de les ganes de fer coses, de la quantitat de gent que s'embolica en empreses, i així els anys 60, que l'agricultura era una mica la base, de sobte van començar a sortir fàbriques a partir de la gent que treballava a Palau o de la gent que treballava en les IFF, DAXA en aquella època. En les empreses grans que hi havia en aquell moment, va haver gent jove que es va començar a embolicar en altres projectes, van crear empreses més menudes, i això està. estem a un lloc ideal, el que passa que molt maltractats, que això també hi ha que dir-ho, perquè si tenim el tren, autopista i carreteres nacionals i port de mar, que seria també fonamental, resulta que està tot a mig, infrautilitzat, vamos, i no per culpa nostra. Vull dir, tenim un terme del poble tallat per 5 o 6 carreteres, vies de tren i no sé quantes coses, i resulta que si vols sortir d'ací, si no has pagat, no surtes. Els trens ne paren 4. El port de mar o la zona marítima infrautilitzada perquè no depèn de nosaltres. Vull dir, això no ho pot fer venir, Carlos. Això ha de ser la Generalitat o Foment a Madrid o qui sigui que decidís que si hi haurà algun altre tipus d'activitat a nivell marítim, no? Les costes, per exemple, vull dir, la zona de costes, des d'Aigualiba fins a la Caracola, fins al Barranquet, podria ser una zona única, un tractament únic a nivell de tot, urbanístic, paisatgístic, social, per crear activitats que es fan allà al voltant. Clar, això no depèn. Un particular pot intentar fer una cosa, però no farà 14, ni pot fer un projecte que siga vàlid per tot un poble. Té que vindre gent projectes de més amunt. O sigui, jo ho veig bé, però ara també te vaig dir una altra cosa. Vull dir, tots aquests projectes que dic que es podrien fer, també te vaig dir, si no ho tenim clar, no ho féssim. Més val no ficar malament una pedra que després la tinguéssim que llevar. Penso que la naturalesa, tal com està molt bé, mentre no tingués clar que vas a millorar-la, i si no la vas a millorar, deixa'm-la com està, que no passa res.
I ara parlem del futur una miqueta, perquè creus que aquestes mancances canviaran, que podrem superar aquests reptes que tenim, Carlo?
Jo penso que, a veure, no sé, els equipos... Jo, a veure, conec polítics de totes les tendències des de fa molts anys, i penso que tot el món té molt bona voluntat. Mai he vist ningú que vagi a ficar-se els diners a la butxaca, que vagi a treballar per les seues empreses, que vagi a fer les coses per ell. Si un no ho fa millor o no ho fa d'una altra manera, o perquè no té les possibilitats o perquè li falten recursos, vull dir que la base política del poble jo crec que està. I podria estar en qualsevol grup, no m'estic referint a un en particular, perquè penso que tot el món tindria aquestes ganes de fer-ho bé. De què dependerà? Pues a lo millor també a vegades és la sort. Si així tinguérem sort que de repent, pues jo que sé, apareguera una empresa de alimentària, anem a dir, que s'instal·larà al polígon, que donarà feina a 3.000 persones pel tractament de tots els productes agrícoles, carxofa, fava, joques, tomates, conserves i coses d'aixes, pues igual a lo millor hi tindríem una oportunitat que ara mateix ja desconeixem. O sigui que hi ha moltes coses encara per fer, que no depenen només de nosaltres, i que jo crec que se tratarà potser d'anar ficant les bases perquè si algun dia tenim l'oportunitat, no desaprofitar-la. Pot ser el nou PGU, que s'està treballant ara, que sortirà pel 2018, segons ens va dir l'alcaldessa. Sí, i ara pel 2018 estaria acabat. Podria ser una molt bona oportunitat per rellançar coses que de moment estan ahí una mica adormides. No sé. Confio, eh? Jo sí que jo soc molt positiu i penso que sí que me'n sortirem.
Veurem, nosaltres hem arribat ja al final de l'entrevista, ha sigut un plaer, personalment, Joan, que feia molts anys que no parlava amb tu, un plaer també personal. Moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres avui a Ràdio Benicarló. Molta sort en els pròxims anys en el teu càrrec de jutge de pau i en general, i bueno, esperem que tornes algun dia més per així.
Sí, clar, com vulguis. Jo espero que sí, que me'n sortirem també en el càrrec que esté, me sento bé, capaç, vull dir, penso que problemes no n'hi haurà més que els que hagin de llaure i els solucionarem. O sigui, per lo demés, no... Moltes gràcies també per donar-me l'oportunitat d'estar així i ja saps que igual institucionalment com personalment podem tindre la relació que vulguis, sempre quan vulguis.
Perfecte, Joan. Nosaltres ens despedim. Salutacions.